Radio Estel.
Radio Estel i Radio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, què tal? Com estan? Ens plau de retrobar-los una setmana més. Gràcies per acompanyar-nos. Comentarem avui les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és el 13 de durant l'any. I ho farem des dels estudis de Radio Estel, on ens trobem amb els nostres convidats, que avui són Begoña Palau, Albert Florença i mossèn Vicenç Maria Ferrer. Tots ells, tot seguit, els presentarem. Begoña Palau és doctora en Bíblia, directora de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Vic i membre del Seminari del Poble de Déu. Hola, benvinguda.
Hola, gràcies per convidar-me.
Gràcies a vostè per haver acceptat la invitació. Albert Florença és doctor en Administració i Direcció d'Empreses, filòsof i enginyer, professor de l'Institut Químic de Sarrià, casat i pare de família i membre de Cristianisme i Justícia. Benvingut.
Moltes gràcies.
També ens acompanya mossèn Vicenç Maria Ferrer, rector de les parròquies de la Preciosíssima Sang i de Sant Domènec de Barcelona. Benvingut.
Gràcies i content d'estar amb vosaltres.
I nosaltres també. Recordar, com sempre, als nostres amics i amigues de la taula de l'Evangeli que la direcció del programa va a càrrec d'en Melcior Querol, la producció de l'Àlex Salzina, la conducció tècnica avui a les bones mans d'Antoni Huguet. Maria Marín, que us parla, presenta aquests quasi 30 minuts d'emissió radiofònica. Som-hi, doncs.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 13 de durant l'any és del llibre de la Saviesa i del capítol primer i alguns versets del segon.
Déu no va fer la mort ni li agrada que l'home perdi la vida. Tot ho ha creat perquè existeixi. Ha format el món perquè l'home visqui sense posar-hi cap mena de verí de mort. El reialme de la mort no és de la terra, perquè la bondat i la justícia són immortals. Déu no crea l'home sotmès a la mort, sinó a imatge de la seva existència eterna. Però l'enveja del diable va introduir la mort al món, i els partidaris d'ell són els qui en fan experiència.
Quedava ben palesat en aquests versets que Déu és el Déu de la vida i crida els homes a viure aquesta mateixa vida seva. I tot el que Déu és, la bondat, la justícia, porta a la vida per sempre. No sé si això ho sabem acollir com és, aquests versets que hem escoltat, o a vegades ho veiem com quelcom llunyà a la nostra vida quotidiana d'avui, cristians del segle XXI. Com ho veuen? Qui vol començar?
Bé, jo, si de cas, per posar una mica de problemes i perquè potser els meus companys d'avui aquí a l'emissora doncs m'ajudin, no? Però jo penso que el mal és un problema molt, molt difícil de justificar. Certament, un Déu de vius, sí, però a vegades un pensa, i el mal natural, no el mal moral, el que fan els homes, que aquest és molt evident, no? Aquell que agredeix l'altre, aquell que li pren a l'altre el que no és just, molt bé, però i el mal natural? La desgràcia quan se'ns apropa, que no té un rostre, és la malaltia, etc. No, doncs, aleshores, moltes vegades, i a mi l'única resposta que em ve és aquesta incondicionalitat de Jesús al costat del que pateix. I aquí hi trobo, no potser la resposta del per què, però trobo una resposta vital que em permet donar sentit.
Jo crec que això que dius, Albert, és molt interessant perquè el problema del mal ha sigut sempre com a problema, com tots ens preguntem què fa aquí, què passa aquí, per què Déu no actua, no?, que diem a vegades. I és molt interessant la resposta que dona el llibre de la Saviesa a tot aquest tema perquè és una resposta molt en relació a la cultura hel·lenística amb la qual es troba el món jueu en aquell moment, segle II, primer, abans de Crist, i ells volen remarcar, el judaisme vol remarcar d'una manera, poder que fins i tot a nosaltres ens sembla com exagerada, aquesta bondat de Déu per damunt de tot. I això no és fàcil, perquè no hi ha gaires cultures, almenys en aquella època, que deixin tan clar la positivitat d'un Déu que va a favor de la persona humana. Això no es troba sempre. Normalment, les cultures anteriors, aquests segles, hi ha més dualisme. El bé i el mal estan en igualtats de condicions i a veure qui guanya. Aquí el mal té molt poder, això sempre s'ha vist en tota la Bíblia, el mal té molt de poder, però hi ha un poder per damunt de tot que és Déu i es juga la carta d'això. El problema és com nosaltres experimentem això i el que deia és molt interessant d'aquest Déu que està a favor de la feblesa, que està amb la gent que pateix, que crec que és la resposta més com encertada que nosaltres podem donar.
Sí, és que aquest Déu, vull dir, és Déu amor, també, s'estima, no? I, per tant, vull dir, ell, amb els que sofreixen i els que pateixen, doncs està, doncs, es compadeix d'ells. És a dir, el seu amor, doncs, l'expressa estant al costat d'aquestes persones que pateixen, que sofreixen. Per tant, vull dir, perquè, no sé, la mateixa lectura ens dona a entendre que la font, diríem, de la vida és Déu mateix, i que el Creador ho ha fet tot bo, no? Tot ho ha fet bo, i per tant ho ha fet bo perquè l'home sigui feliç. I, esclar, la pregunta està, el que abans deia, doncs, l'Albert, no? Per què hi ha aquest dolor, aquest sofriment en el món, no? Si ell ho ha fet tot perquè l'home fos feliç, no? Això és el gran interrogant que poder tu deia, Begoña, doncs, deies una resposta poder en això també.
A mi em ve, sempre que es parla del mal, el N. Wiesel, un escriptor jueu que va relatar, doncs, la seva experiència al camp de concentració, i en un llibre que es diu El dia, la nit, l'alba, la nit, vaja, quan parla del camp de concentració recorda un fet, i és que va ser l'execució, van executar, doncs, un noi jove al mig del camp, i tothom estava format contemplant aquella execució. I aleshores algú des d'allà va dir: "I ara on està Déu, eh? Ara on està Déu?", cridava la gent, no?, indignada, contemplant aquella escena tan injusta, no? I aleshores algú es va tombar i diu: "No el veus? Està allà penjat. Està allà penjat." És aquesta donació total de Déu, precisament, amb el que pateix i que es manifesta clarament en la creu, no?
Sí, és que aquesta vida de què parla aquí la lectura també té unes coordenades que no es poden oblidar, no és una vida que nosaltres vulguem o com a nosaltres ens sembli, sinó que parla de la bondat i la justícia són immortals. En aquí hi ha aquesta vida moral, perquè el text parla, evidentment, també de la mort física, però parla sobretot de la mort espiritual, perquè col·loca el diable allà, i per tant està clar que no és només la mort física, tot i que hi entra, perquè el tema és important per aquella època, però bondat i justícia és imprescindible per entendre de quina vida estem parlant. Llavors, potser jo donaré la vida, ja no podré viure més, diguéssim, en aquesta terra, però perquè he viscut per aquesta bondat, que és el que Jesús fa a l'extrem, no? Fins a l'extrem. És a dir, que aquesta bondat sigui donació de vida. Tu dius, acaba amb mort. Sí, però no. I nosaltres ho sabem clarament perquè, com a cristians, creiem en la resurrecció de Jesús. Aleshores, aquestes injustícies, aquest absurd, es veu, o sigui, es treballa com a bondat.
Us proposo que passem a escoltar la segona lectura, va bé? Molt bé, doncs una segona lectura que és de la segona carta de Sant Pau als cristians de Corint i del capítol 8.
Germans, vosaltres teniu abundantment de tot. Fe, doctrina, coneixement, interès per tot. I fins l'amor amb què us estimem. Sigueu també generosos en aquest favor que us demano. Coneixeu prou bé la generositat de Jesucrist, el nostre Senyor. Ell, que és ric, es va fer pobre per vosaltres, per enriquir-vos amb la seva pobresa. No seria just que, per alleujar els altres, vosaltres patíssiu estretor. Més aviat, que en el moment present, buscant la igualtat, allò que us sobra a vosaltres, compensi el que els falta a ells. I si un dia els sobra a ells, que supleixi el que us farà falta a vosaltres, mirant que hi hagi igualtat. És allò que diu l'Escriptura: ni els que n'havien recollit molt els en sobrava, ni els que n'havien recollit poc els en faltava.
Aquest fragment l'hem de situar en el context de la col·lecta a favor dels pobres de Jerusalem. Pau demana als corintis que siguin generosos com ho fou Jesucrist. També apunta a com hauria de ser el criteri per a viure l'economia en cristià. No sé, parlar d'economia avui dia, no sé, millor que no ens hi posem, perquè no sé com acabaríem. Però què els hi sembla? Què els suggereix aquesta lectura?
És molt arriscat ara parlar sobre l'economia en aquests temps. Però, no sé, a mi una de les coses que em crida molt l'atenció és aquest enriquir-se amb la pobresa, no? Enriquir-se amb la pobresa. O sigui, sembla una contradicció, això, no? Enriquir-se amb la pobresa, que és el que, diríem, la lectura ens suggereix, també, no? És com una generositat en la vida, això, en el fer-se pobre, jo diria. No tant, o sigui, aquest enriquir-se amb la pobresa és perquè tu et fas pobre, no és que ets miserable o no tens res, sinó que tu et fas pobre, no?, del que tens per compartir-ho amb els altres. I aleshores això realment enriqueix en la comunió amb els altres, s'enriqueix, no? Perquè cadascú, si en la vida doncs pot posar en comú el que té, i per tant això vol dir fer-se pobre del que tens, posar-ho en comú amb els altres, això enriqueix a tots. En el fons jo crec que és això, com a riquesa, no?
Bé, aquí sortirà la qüestió de la meva professió. Jo soc professor a una escola, una facultat d'economia, també una facultat d'enginyeria, però ara surt el professor de la facultat d'economia, si permeteu.
Hem dit que no parlàvem d'economia, però bé, ens agradarà saber l'economia cristiana, com l'hem de viure. A veure.
Us diré que dues qüestions. És a dir, mai a la història de la humanitat hi ha hagut tanta riquesa com hi ha ara.
Sí, això és veritat.
Fins i tot s'ha disminuït, diguem-ne, que la pobresa absoluta, la més radical, ha disminuït en el món en els darrers anys. Ara bé, us he de dir una cosa. Mai hi havia hagut tantes desigualtats com hi ha ara. És a dir, la desigualtat ha augmentat, però d'una manera terrible, terrible. Us donaré alguna dada, no? És a dir, cap als anys 60, el director d'una empresa com General Motors guanyava 66 vegades més que un sou mig. Actualment, una gran empresa nord-americana que és Walmart, bé, els seus directius guanyen 900 vegades més que el sou mitjà. I si contempleu vosaltres els diferents països, també les distàncies són extraordinàries, no? Bé, doncs uns professors anglesos han tret uns estudis molt interessants sobre la desigualtat. Doncs, escolteu, fixeu-vos quina cosa més sorprenent i quina coincidència, diguem-ne, de fons amb aquesta lectura. Doncs resulta que, malgrat que un país tingui una renda per càpita més elevada que un altre, si la desigualtat és més gran, les condicions de vida són pitjors. És a dir, no per ser més rics, per dir-ho d'alguna manera, si hi ha una desigualtat molt gran, les condicions milloren. Això sí, a partir d'una dada determinada. És a dir, a partir, em sembla que són uns 15.000 dòlars per càpita, la relació entre viure més anys o tenir més felicitat o que la gent, la societat, siguin més estables, no té res a veure amb la renda per càpita, però sí amb la desigualtat. Amb menys desigualtat, menys problemes socials, més esperança de vida, etc. Repeteixo, a partir d'un cert valor, que és obvi que hi ha un valor que per poder alimentar-se, per poder viure, etc. Però a partir de cert valor, no té res a veure ser més rics. Això seria una primera qüestió.
Això és molt interessant, Perquè, esclar, ens agafen aquesta economia, diguéssim, de comunió, no?, que comentava també abans mossèn Vicenç, de que el cristianisme, a veure, està obligat a fer i no només a viure entre nosaltres, sinó també a oferir a tota la humanitat com un regal que tenim. Perquè aquí Sant Pau, en aquest tros de lectura que hem llegit, és bastant irònic amb els corintis, perquè els corintis no es queden sense res si donen. Diu, si petíssiu, diu, clar, no seria just que petíssiu estretó. Els corintis són rics, no tenen problema, no tots, evidentment, una comunitat amb moltes desigualtats també socials, aquella comunitat precisament. Els que ell parla, els que poden donar per la col·lecta que comentàvem al principi, són els que són rics i, per tant, no es quedaran sense res, sinó que fa una ironia com dient, vinga, vull dir, siguem tots generosos i donem del que tenim pels altres, no? I està parlant, evidentment, dels cristians de Jerusalem, que estan en una situació molt més pobra que els corintis.
I si em permeteu, la riquesa que tenim a alguns països, encara que ara en el temps de crisi es faci de mal parlar, no? Però molts països dels que anomenem desenvolupats no es pot estendre a tota la humanitat, perquè és que no hi ha prou recursos.
Sí.
És a dir, per tant, ja es veu que hi ha una injustícia claríssima en aquesta desigualtat, no?
Bé, es tracta de buscar la compensació, aleshores, no? O sigui, els cristians, jo crec que el que podem aportar de positiu en aquesta societat tan desigual, tanta injustícia que hi ha, doncs és la compensació que podem portar és aquest posar en comú, amb generositat, doncs allò que ens sobra, diguem-ho així, no ho sé, allò que realment doncs, hem rebut també perquè, al fi i al cap, l'economia, les riqueses, les coses materials és un do de Déu. I els dons que hem rebut ho hem rebut gratuïtament, malgrat el nostre esforç de treball, d'això, però esclar, és un do de Déu sempre. Per tant, estem obligats també, els cristians, a aquest do, doncs, oferir-lo en els altres perquè en puguin participar, en aquells que més mancats estan de les coses poder.
Suggereixo que passem a escoltar l'Evangeli perquè és bastant extens la lectura i ens portarà una mica més de temps. Els sembla bé?
Sí, sí? Molt bé.
Doncs vinga, és un Evangeli de Sant Marc i del capítol 5.
En aquell temps, Jesús arriba en barca de l'altra riba del llac. Molta gent es reunia al seu voltant i es quedava vora l'aigua. Mentrestant, arriba un dels caps de sinagoga, que es deia Jaire, i així que el veu, se li llença als peus i, suplicant-lo amb tota l'ànima, li diu:
La meva filleta s'està morint. Veniu a imposar-li les mans perquè es posi bé i no es mori.
Jesús se n'anà amb ell i el seguia molta gent. Hi havia una dona que patia pèrdues de sang des de feia 12 anys. Havia consultat molts metges que l'havien fet sofrir molt i s'hi havia gastat tot el que tenia. No va millorar gens, sinó que anava de mal en pitjor. Aquesta dona, que havia sentit parlar de Jesús, se li acostà per darrere enmig de la gent i li tocà el mantell perquè pensava:
Encara que li toqui només la roba que porta, ja em posaré bona.
A l'instant se li estroncà l'hemorràgia i sentí que el mal havia desaparegut. Jesús, que sabia prou bé el poder que havia sortit d'ell, es girà a l'instant i preguntava a la gent:
Qui m'ha tocat la roba?
Els deixebles li deien:
La gent us empeny per tot arreu i pregunteu qui us ha tocat?
Però Jesús anava mirant per veure la que ho havia fet. Llavors, aquella dona, que sabia prou bé què havia passat, s'acostà tremolant de por, es prosternà davant d'ell i li digué tota la veritat. Jesús li respongué:
Filla, la teva fe t'ha salvat. Queda lliure de la teva malaltia i vés-te'n en pau.
Encara parlava, que arriben uns de casa del cap de la sinagoga i li diuen:
La teva filla és morta, que en trauràs d'amoïnar el mestre.
Però Jesús, sense fer cas del que acabava de sentir, diu al cap de la sinagoga:
Tingues fe i no tinguis por.
I només va permetre que l'acompanyessin Pere, Jaume i Joan, el germà de Jaume. Quan arriben a la casa del cap de sinagoga, veu l'aldarull de la gent que plorava i cridava fins a xordar. Ell entra a casa i els diu:
Què són aquests aldarulls i aquests plors? La criatura no és morta, sinó que dorm.
Ells se'n reien, però Jesús els fa sortir tots. Pren només el pare i la mare de la nena amb els qui l'acompanyaven. Entra a l'habitació, li dona la mà i li diu:
Talita, cum.
Què vol dir?
Noia, aixeca't.
A l'instant, la noia, que ja tenia 12 anys, s'aixecà i es posà a caminar. Ells no se'n sabien avenir. Jesús es prohibí, de tota manera, que fessin saber què havia passat, i els digué que donessin menjar a la noia.
Un doble miracle, el de la dona que patia pèrdues de sang i el de la resurrecció de la filla de Jaire, que figuren intrínsecament units. Jesús es manifesta actuant com a senyor de la vida i de la mort. Quina lectura en podem fer als nostres dies d'aquest text tan ample i tan bonic, perquè són gestos d'una humanitat exquisida per part de Jesús. Sí. Doctora Palau, vol començar vostè?
Ah, sí, molt de gust. Voldria comentar que això que s'ha dit de dos textos intercalats és interessant perquè és una tècnica literària que fa servir aquí l'evangelista, que els anglosaxons li diuen sàndwich i que significa interpolació de textos. És a dir, comença el text, entremig posen un altre i acaba el text. Això, evidentment, es fa expressament perquè els dos miracles estan en paral·lel i és molt interessant que estiguin. En aquest cas, són dos dones, per tant, dos personatges femenins, els quals es guareix, de manera que ja indica que hi ha un aspecte social de marginalitat aquí, que en aquella època, evidentment, la dona té una certa segona posició davant de la societat, i sobretot perquè les dues dones a les quals Jesús guareix estan en una situació molt forta d'irregularitat religiosa pel tema de la impuresa, perquè tant la sang com la mort són causes fortes d'impuresa ritual. La impuresa ritual mai s'ha de confondre amb pecat, no té absolutament res a veure amb el pecat, però sí que no et permet accedir al temple ni accedir a molts llocs on diguéssim, la vida social, sobretot religiosa d'Israel, es desenvolupa. De manera que aquesta dona fa 12 anys, i el número 12 sabem que és prou simbòlic, de manera que, és que el número 12 vol dir que aquesta dona pateix moltíssim i que, a més, a causa d'això està fora, diguéssim, de les 12 tribus d'Israel, de la plenitud del poble d'Israel, i la noia té 12 anys, que encara que alguns introdueixen per criatura, 12 anys és precisament el moment en què el pare comença a poder-la casar. De manera que si se'ns mora llavors, tenim estroncada també una altra vida i una altra possibilitat de messianisme, diguéssim. Per tant, dos miracles molt importants, molt essencials.
A mi també m'agrada, diríem, fixar-me, no?, amb els gestos, amb aquests gestos que hi ha, no?, que toca el mantell, no? Vull dir que els sentits hi entren també en aquesta experiència de fe, no? L'experiència de fe hi fa entrar els sentits també en aquest evangeli. La dona aquesta que sofria hemorràgies, doncs que toca el mantell. Jesús se sent que algú li ha tocat el mantell, no? Després també, quan la nena que ressuscita, que la torna a la vida, doncs l'agafa de la mà, Jesús, no? Són aquests gestos humans, diríem també, de Jesús, que no va només com un miracler a fer el miracle i prou, sinó que realment permet també que hi hagin gestos, doncs, humans, com tocar el mantell, agafar-la de la mà. Després aquesta cosa, que els hi digué que donessin menjar a la noia.
Sí.
No sé si es va morir de gana, poder, aquesta noia. Li diuen els pares que els donin de menjar, no? Vull dir que hi ha tota una sèrie, doncs, de relacions humanes, també en aquest sentit, que a mi, doncs, em fan, doncs, alegrar, no?, que surtin en l'Evangeli, també perquè es veu que la vida de l'Evangeli és també humana, que no és solament espiritual o solament, doncs, a base de miracles i de prodigis, sinó que també hi ha tot un consentiment en les relacions que són humanes.
A mi també una cosa que m'impressiona i és que tothom qui va troba resposta, és a dir, el que es tira, l'altre que està dient que té la filla i tal, i això, d'això de cara a la pregària, a mi m'ajuda també. Escolta'm, jo també puc estirar el mantell.
Sí.
O jo puc explicar quina és la meva angoixa i el meu patiment, no? I tenir aquesta certesa de que Déu estarà al costat. Això també a mi m'impressiona molt, perquè m'imagino un Jesús, diguem-ne, que entra en sintonia amb les persones aquelles i amb el seu patiment. No un està per sobre. I després, una altra qüestió que també m'agradaria posar aquí davant és que sempre demana intimitat, eh? No grans espectacles ni grans qüestions. Agafa uns quants, se'n va, no dieu res. Aquesta sensació d'anar fent el bé, de no necessàriament utilitzar uns mitjans propagandístics, etcètera, això també a mi a vegades em fa pensar que potser nosaltres mateixos, la pròpia Església que camina, també hauria de tenir aquest treball silenciós, sense grans escarafalls, etc. No?
Que vol dir que, en definitiva, és l'actitud del que s'apropa a Jesús, l'actitud de confiança, que confia en ell. O sigui, la teva fe t'ha salvat, o tinguis fe, que diuen en el pare, doncs, de la nena, doncs, en el fons, és tingues confiança en mi, no?
tingues confiança que jo sóc el Salvador, que jo sóc el que tinc doncs, el poder per tornar a la vida, per fer això, per fer l'altre. No? És com un reclam que Jesús sempre continua fent de dir, tingues confiança, confia en mi. No?
Sí, aquest silenci que també comentaves ara, Albert, és molt interessant perquè va al nucli de l'Evangeli de Marc, precisament, que és aquesta por, diguéssim, que sempre té, sobretot aquest Evangeli, tot el Nou Testament, de no fer de Jesús una cosa triomfalista, de no, que això sempre estem tentats, sempre volem coses grosses, miracles, que jo surti al carrer i tothom es converteixi de cop, que pugui guarir tothom, i no és la manera de fer de Déu, no? Clar, Marc això ho remarca molt, perquè a ell li importa molt que entenguem que el camí de Déu és sempre el camí de l'abaixament, el camí de la creu, però en el sentit del camí de la humilitat, no el camí del patiment, no vol dir això, Marc, sinó el camí de l'abaixament, del servei humil, de les coses que ningú sap que estàs fent, que jo ajudo aquella persona i ningú sap que l'he ajudat. Això és molt important, perquè si no fem un evangeli triomfalista, que ni el tenim, ni el tindrem mai, però que a més no és l'essència evangèlica.
Prou feines tenim per viure'l.
Sí.
Imagina't si encara fem elucubracions mentals o grans castells, oi? Doncs aquesta sintonia que ens posa el tècnic de control avui, en Toni Huguet, vol dir que hem arribat al final del nostre programa, en el que hem comentat per als nostres fidels oients del programa les lectures de la missa d'aquest diumenge, el 13 de durant l'any. Agraïm la participació en el programa. Doncs a Begoña Palau, gràcies.
Gràcies.
Albert Florença, gràcies.
A vosaltres.
Mossèn Vicenç Maria Ferrer, gràcies. I també gràcies a vostès, amics i amigues del programa, perquè ens sintonitzen setmana rere setmana aquí en la sintonia de la cadena Estel. Ja saben que els esperem la setmana vinent. Gràcies per sentir-nos, per estar amb nosaltres. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel.